una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de
estrellas. 7 minuts ara mateix que passen les 11, aquest polvo d'estrelles. Pràcticament tots els dies sabem de noves troballes científiques. Forat negre de la Via Làctia, microimplants per avançar en la lluita contra el Parkinson, proteïnes de rejuvenir que rejuveneixen, ara ho direm bé, cervell envellits. Clar, tot això són fruit d'anys de feina de grups de recerca que publiquen doncs, les seves descobertes a revistes científiques. Però, clar, nosaltres ens preguntem com arriben aquestes conclusions a la societat. Doncs bé, de la mà de professionals que es dediquen a fer de pont entre la recerca i nosaltres. Són persones capaces d'entendre la recerca de diferents àmbits i fer-nos-la entenedora, que això és molt important. Avui, a la nostra Chaise Longue, tenim un d'aquests espècimens. Doncs nosaltres encantadíssims ja de saludar a l'altre costat del telèfon el Pere Estupinya, comunicador científic, escriptor i speaker. Pere, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. M'has dit espècimen.
Sí. Mira, ara anava a dir, escolta, jo no sé com s'ho prendrà això, el Pere, eh?
No, però, com ho expliques? No m'ha fet gràcia, un d'estos espècimens, com un bitxo raro.
Com un bitxo raro. Clar, tu tens aquesta sensació, has tingut aquesta sensació durant tota la teva vida, Pere, d'això que et vegin com un bitxo raro, o no?
Sí, de vegades sí. O sigui, és el moment que estàs molt entusiasmat en aspectes científics, sobretot els que són més llunyans al dia a dia, no? Sí. Tu comentaves lo del forat negre o altres aspectes de la física quàntica o de la microbiologia i hi ha alguna notícia que per a tu és molt espectacular,
sí.
I la comentes en gent que potser està més llunyana d'estos temes i te miren encara, però este és un friqui, no? Però sobretot per la, no per lo que expliques, sinó per la per l'entusiasme que li fiques a vegades,
sí,
que dius, no, és com si algú està molt entusiasmat per els segells,
sí.
I te parla d'un segell del segle XIX, que és especial, i dius, ostres, un tio més raro.
Escolta, tu de petit, si t'haguessin dit això, que series comunicador científic, t'hagués sorprès? Haguessis dit, on vas? No, home, no. O sí?
Total, absolutament. O sigui, pensa que jo sí que de petit, de petit jo no, a vegades penso que no sóc la mateixa persona, que ningú som la mateixa persona, no? Perquè, sobretot abans de l'adolescència, en canvi, inclús cerebral molt, molt bèstia, però a partir d'adolescent, quan ja vas tenint una personalitat, i sí que jo veia que la ciència m'agradava, però no m'agradaven les lletres en aquell moment. Llavors, jo el més sorprenent per a mi és, si algú m'hagués dit que jo hagués acabat escrivint 4 llibres, dius, ni boig, o sigui, de cap manera. Jo sí, els problemes de física se'm donaven bé, els de química, però la història, les humanitats, l'escriptura, no. I és una cosa que he anat desenvolupant, jo crec que bastant més, inclús després de la carrera, o sigui, a partir dels 20 i pico.
Uh-huh.
O sigui, reconeixo que mentre vaig estudiar química i bioquímica, en àmbits més humanístics era molt incult. Va ser després que em vaig, diguem-ne, apropar a aquests àmbits.
Clar, Pere, perquè ara, si no m'equivoco, tu tens, perquè la gent només faci una idea, 48 anys, no?
Encara no.
Ja t'he fet més gran, tu. 47. Però amb aquests 47 anys, tu has estat un visionari ja. Perquè, a veure, de fet va ser el primer espanyol becat al Knight Science Journalist Fellowship del MIT, no? I, clar, això va ser el 2007-2008, quan aquest país, Pere, gairebé amb prou feines sabíem que era un comunicador científic, no?
Sí, mira, te comento dues coses. Una sobre l'edat, que l'edat, diguem, l'edat és relativa i és totalment cert. O sigui, no és el mateix l'edat biològica que l'edat cronològica. És a dir, l'edat cronològica, jo sí que el meu DNI fica que tinc 47 anys, perquè vaig néixer a octubre del 74. Però no tothom envellix al mateix ritme i del que es diu l'edat biològica, no? O sigui, les nostres cèl·lules, en funció d'algo de genètica i després dels hàbits que tingues durant la vida, de port, d'alimentació, de si tens més o menys infeccions, les cèl·lules poden envellir més o menys. I hi ha una manera de medir l'envelliment celular, que són els telòmers. Hi ha diverses, però els telòmers són els que te donen una mesura més precisa de quina és l'edat de les teues cèl·lules. Jo fa un temps me les vaig mirar...
Ah, sí? I què et va sortir?
Sí, sí. I em va sortir... Quan me vaig mirar quan tenia 40... No sé si era 41 anys o 42, sí. I em sortien com a de 33 o 34. Llavors, jo quan vaig veure això... Dic, i no és l'habitual, eh? Lo normal és que et surti de la teva edat o més, o una mica més, o una mica menys. Llavors dic, bueno, doncs pues ja està. Jo, per a mi, actuo i penso com si sigués més jove. És el Peter Pan total, molt complex. Però bueno, no, el que em preguntaves és... sí, mira, jo recordo quan vaig... Abans de lo de l'MIT, sí. Que tu has citat, i m'agrada sí. Que l'hagués citat, és com el punt d'inflexió de la meva carrera, no? Però el punt inicial... És el 2001 o 2002, 2001, quan decidixo intentar dedicar-me professionalment a la comunicació científica, quan en aquell moment l'únic que havia era el Redes de Punset, sí. El Wagensberg, el Javier San Pedro El País, molt poca cosa. Jo era molt fan del Punset i del Redes i li vaig enviar un mail dient a mi m'agradaria fer això. I en la sort que... Bueno, li va agradar el mail, va dir, doncs vine i ens coneixem, clar. I justament uns dies després va haver una possibilitat, però sí que era un territori molt desconegut en aquell moment. I quan vaig anar a l'MIT, doncs, també el fet d'escriure d'una manera determinada, diguem-ne que ara hi ha molta més gent, però en aquell moment, diguem-ne, jo tenia una manera d'escriure més directa, més anglosaxona, sí. I perquè per la influència que havia tingut allà i sí que dins del sector pues, se'm reconeix això.
Clar, ara estàs parlant de Punset, Pere, claríssim, un altre visionari, no?, que va començar amb aquest sí, sí. Redes a la televisió al 1996. Aquesta és la careta, no?, de Redes, del programa de divulgació científica de la 2, en Punset. Ah, molt recordem, Pere, la seva particular forma, no?, d'entonar aquelles frases. Ara no em sortirà, no el vull ni imitar. Però i el seu mític, a mi això sí que em va quedar moltíssim. No està provat que hagi de morir, no? Quan diem Eduard Punset, sí. Ara ens estaves explicant una mica, no?
Però... Era una punsetada, això.
Era una punsetada, molt ben dit.
Era una punsetada. No, en Punset, tio... carismàtic, jo...
Bueno, com mira treballar,
que va morir, sí. Me van demanar escriure una columna al País parlant d'ell i la vaig titular Carisma en estado puro. Era un tio màgic que sí que va ser molt visionari. Ell no venia del món de la ciència, però va veure, ja t'ho dic, als anys 90, que el futur vindria determinat per la ciència. Que no serien ni els polítics, ni els periodistes, ni els advocats... Ni la indústria en si el que transformaria la societat al futur. Seria la ciència. I ell ho va veure tan clar que va dir pues, si tenim que parlar de ciència, no tenim que parlar de ni art, o sigui, ni l'art, ni la literatura, res. La ciència és el motor del canvi, no? Després, òbviament, algú té que implantar, té que regular, té que portar aquesta ciència a la realitat, no?
Clar.
Però el motor del canvi és la ciència, i ho va veure claríssim, i a los de Televisió Espanyola les dijo, oye, hagamos un programa de ciència, no? En la seu...
En el seu to.
Quan treballaven ells.
És que tens un... Mira, després escoltarem un fragment de Ladrón de Cerebros, i realment jo quan estava escoltant avui el mateix dic, és que és el punt 7, és el... No?
Però
no, no.
És el punt 7, sí.
El punt 7, però no.
I es pot fer per català, doncs ja està.
Això. Espera, Estopinya, amb nom propi. Mira, ara tornem al MIT, amb la teva estada al MIT, que es va gestar una mica, no?, el Ladrón de Cerebros, ara que en parlàvem, Pere, que és, va, per tota aquella gent que encara, que segur que sabran, no?, que hauran connectat amb aquest Ladrón de Cerebros, però és una mica el teu alter ego, no?, amb el que connectes amb altres cervells i, d'alguna manera, fas un trasbassament, no?, de coneixements. És així, Pere?
Sí, sí. I buscava un títol per al meu primer llibre i el primer que se m'havia passat pel cap era Robin Hood de la ciència, com pensant que jo estava a l'MIT, a l'NIH, als centres de generació de coneixement més potents del món i estava, d'alguna forma, agafant el coneixement que estaven generant aquestes ments brillants i l'estava simplificant i explicant d'una manera més amena, no? O sigui, sense tants de detalls, anant al punt clau. Llavors jo em sentia això, Robin Hood, no? Del conocimiento. Però clar, no, com a títol no m'acabava de fer el pes. Llavors Robin Hood, el que roba a los que tienen para darse el ladrón, yeah, ladrón de conocimiento, pero tal, o sea, llavors de cop, i te juro que jo estava a un cafè de Washington DC, en aquell moment estava vivint a Washington DC, i me vaig tancar un cafè sense ordenador ni res, dic, jo d'aquí no surto hasta que tingui un títol del meu llibre, no? I és quan vaig començar a fer això, i quan va sortir Ladrón de Cerebros,
pam, et va encantar,
me vaig fer un selfie que dic, és un moment clau, o sigui, ho vaig veure, és que m'agrada molt el títol, després el programa se diu Cazador, perquè a la tele no li agradava el concepte de ladrón,
sí,
que tenia connotacions negatives, dic, bueno, Cazador també, però...
També, lo compramos, no? Però l'essència, no? Era... Yeah.
Sí, vaig fer aquell selfie i dient, és un moment important perquè ha nascido mi alter ego, i així és.
Mira, ara estaves parlant de la teva estada a Washington DC, perquè, clar, després de Redes, no?, quan et va fitxar el punt 7, tu vas anar als Estats Units, vas treballar al Departament de Comunicació al National Institute of Health, no?, com dèiem, a Washington, sí, i vas ser el Night Science Journalist Tracker del MIT, que ens ha cridat molt l'atenció. Pere, què fa un cavaller, sí, de periodisme científic?
Night... No, o sea, vol dir cavaller en anglès, però en realitat és el cognom de dos filàntrops, James i no sé què Knight, que són dos germans que van fer molta riquesa en mitjans de comunicació durant el segle XX i van deixar part d'esta riquesa, el que diuen un endowment als Estats Units, a la Knight Foundation. Llavors, Knight ve del seu cognom. La Fundació Knight el que fa és diferents projectes per a... Això és molt americà el que us estic explicant, eh? Aquí no s'entén tant això de, sí, deixar diners en fundacions i en endowments, però el que té, endowment vol dir que ells deixen, jo què sé, X milions de dòlars i en els interessos, estos diners generen uns interessos, i en els interessos van finançant esta sèrie de programes. A Stanford n'hi ha un, a premis de no sé què, i llavors a l'MIT i a Boston hi ha un programa de millora del periodisme científic, que és el que me van concedir a mi, però porten 30 anys, eh? O sigui, no és una cosa que dius, mira, és nova.
No.
30 o
sí,
més.
Sí.
30 i pico anys fent este programa que cada any inviten a... No inviten, o sigui, mos paguen. A mi me pagaven $6,000 al mes. O sigui, que jo no he cobrat mai tant. Ja. Me pagaven $6,000 al mes durant un curs acadèmic per estar a l'MIT aprenent el que em donés la gana de ciència, assumint que això faria que millorés la manera de transmetre la ciència a la societat i la societat sortiria beneficiada d'això. És una visió molt, bueno, molt anglosaxona,
sí,
però bueno, sí. I després el tracker vaig estar 5 anys treballant en ell, era com un anàlisi del turisme científic a Amèrica Latina. Però bueno, això ja és més de nitxo.
Però mira, Pere, ara que ho estaves comentant, tu creus que quins costa tenir aquesta visió, no? Aquesta visió que deies tu, no? Del que pot guanyar la societat, no? Amb aquesta divulgació de la ciència?
Bueno, sí, total. Mira, jo vaig participar ara fa poc, abans de la pandèmia, abans i durant, online, vaig anar a Heidelberg, a Alemanya, perquè des de Europa s'està intentant fer algo semblant al Knight Foundation, ¿vale? No hi ha tants de diners, hi ha més burocràcia, no s'ha fet encara. Llavors, quan dic... O sigui, aquí hi ha una manera de ser... jo no és que tingui que defensar els Estats Units, ni molt menys, però hi ha una manera de fer molt més directa i molt més eficient en algunes coses als Estats Units, de dir, bueno, pues hi ha una fundació que té molt diner i sense burocràcia, sense històries, va i fa el que creu que ha de fer, i si no funciona, ho para. Vale? Aquí ens costa més, aquí ens ho pensem més, hi ha més por a que surti malament o que algú abusi, i per això hi ha més burocràcia i s'ha de ficar tothom d'acord, i no, això fa que en alguns aspectes no siguessin prou eficients. Mira, una de les visites que vaig fer ara fa poc per al Cazador de Cerebros era Aràbia Saudí. Aràbia Saudí, pues, bueno, ja, més allà de la part política i de drets humans d'Aràbia Saudí, hi ha una part de que fa 11 anys van agafar una part del desert al costat del Mar Roig,
sí,
i van a una hora al nord de Jeddah, i van crear una pràcticament una ciutat de ciència, el que diuen KAUST, la King Abdullah University of Science and Technology, i en 11-12 anys, que és molt poc temps per a muntar alguna cosa així, tenen allí una infraestructura científica muntada en cases, en empreses, en fitxatges boníssims a tot el món. O sigui, és aquesta manera de ser molt més agressiva, emprenedora, innovadora, que fa que bueno, no ens han passat per davant encara,
però
Xina ja ho ha fet en aquesta mateixa actitud, i estos, pues, dins de poc, si segueixen així, també.
Ocultos entre nosotros, pasando inadvertidos, pero afectándonos mucho más de lo que creemos, existen unos seres con cerebros privilegiados que investigan para comprender el funcionamiento de nuestro cuerpo, la naturaleza, las dinámicas sociales o nuestra mente. Científicos la mayoría, aunque no todos, son los mayores generadores de conocimiento nuevo del siglo XXI. Un conocimiento que está transformando, casi siempre para bien, la medicina, nuestra forma de vivir y comunicarnos, los materiales, las economías...
Ell és Pere Supinyà, amb aquest cazador de cerebros, no, Pere? Dissabtes a les 2, a les 8, si no m'equivoco, eh?
Esta temporada els dilluns.
El dilluns. A quina hora, Pere?
Sí, a les 8.
A les 8 sempre, eh? Escolta, qui ha estat el més sorprenent del que t'ha explicat un d'aquests cervells que fa recerca?
Bueno, moltes coses. És difícil ara en fred triar, però el primer que m'ha vingut al cap ara mateix,
sí?
És l'expansió accelerada de l'univers ja fa bastants anys. Te dic ràpid, perquè tots sabem que l'univers va néixer d'un Big Bang, d'una gran explosió, i llavors s'està expandint, no? Llavors hi havia científics que miraven a quin ritme s'expandís l'univers. I si tu penses en el Big Bang com una explosió, lo lògic és pensar que comença més ràpid i a poc a poc se va frenant. I en aquell moment, el dubte que hi havia era si es frenaria del tot i hi hauria una regressió cap a un Big Crunch, o sigui, tornaria l'univers a anar cap atràs, o si continuaria expandint-se per sempre en una velocitat constant. I mirant senyals d'estrelles, de supernoves i històries que fan els científics, van veure que s'estava accelerant cada vegada més. I com?
És
a dir, que les galàxies se separen entre elles, però cada vegada més ràpid, i això és antiintuïtiu. És a dir, com pot ser? Ningú se pensava... Jo vaig estar al despatx del Adam Rice, que és la persona que ho va descobrir,
sí,
fent unes proves a Harvard, abans de que li donessin el Premi Nobel, perquè li van donar després, i ell mateix dia, jo quan me donaven aquests resultats, jo era un postdoc, no m'atrevia a publicar-los, perquè dic, segur que estan malament, i me diran, però quin fallo que has fet? I al final, revisant-los uns, revisant-los altres, ho va publicar, i era consistent en altres resultats que es veien, i van descobrir l'energia fosca de l'univers. És una energia que encara no se sap què és, però que impulsa, accelera les galàxies cap a l'exterior, no? I això és potser del més sorprenent que ara recordo que m'hagin contat així en primera persona. Jo recordo que vaig escriure un article explicant això d'Adam Rice,
sí,
i als caps d'uns mesos li van donar el Premi Nobel, i recordo un tuit d'algú, diu, que bona entrevista de Pere Estupinyà al Premi Nobel. I jo dic, jo hi he entrevistat un Premi Nobel.
I jo ho tinc fet, no, Pere? I escolta, tu que saps tant de primera mà la recerca, què es fa als laboratoris més punters? O sigui, què creus, Pere, que ens sorprendrà els propers anys? Alguna troballa o algun descobriment?
Bueno, la computació quàntica i la intel·ligència artificial, o sigui, hi ha molts àmbits, eh? Però això és translacional, diguem-ne.
Vale.
La intel·ligència artificial n'estem parlant des de fa 4, 5, 6 anys més, o sigui, sempre se n'ha parlat, però fa 4 o 5 anys més, per tot el que diuen el machine learning, no? Que és l'aprenentatge automàtic, que és una intel·ligència artificial que cada vegada, per ella mateixa, ho fa millor. No? Se va entrenant i va millorant. I això es comença a aplicar a molts àmbits, o sigui, és a dir, des de meteorologia a tota l'estructura de les proteïnes i, per exemple, te fico un exemple concret. Els antibiòtics. Cada vegada esteu sentint parlar que hi ha més bactèries resistents, no? Sí. Bactèries que ja no hi ha cap antibiòtic que les pugui matar perquè han mutat i perquè s'han fet resistents als antibiòtics. Llavors, gràcies a la supercomputació i a la intel·ligència artificial se pot fer ara algo, o sigui, se podrà fer en breu algo que ara és impossible, és analitzar l'estructura molecular en detall, en infinit detall, de la paret celular d'una bactèria i, per biologia computacional, dir, mira, si hi hagués una molècula que sigués un fàrmac, que tingués aquesta estructura, trencaria aquesta paret celular. I llavors, dissenyar un fàrmac de zero. La majoria de fàrmacs venen de la natura. I la manera de fer nous antibiòtics ara és anar provant, però ara dissenyar-lo de zero... Això no es pot fer ara per què? Perquè sí que tu pots saber l'estructura de les molècules, però necessites per intuir què podria interaccionar, una capacitat de computació brutal i unes eines d'intel·ligència artificial també que s'estan desenvolupant. Llavors, això, per exemple, canvia una mica el paradigma de la medicina, però ja t'he dit, en molts altres àmbits... jo crec que aquí...
Serà
i assusta una mica, eh?
Assusta, sí. Pira, t'haig de dir que ho he entès. És cosa estranya, però... No,
fantàstic.
Ho he entès, gràcies. Ostres, ja, t'hem de deixar, Pere, de debò que ha estat un plaer que passessis avui per la Xeslong aquí al matí a Ràdio Hostel, però sí que ens agradaria preguntar-te, abans de marxar, que a més del Cazador de Cerebros, que recordem-ho, podeu veure doncs, el Pere Estupinyà els dilluns a la 2, quan falten 5 minuts per les 8 del vespre, has col·laborat, Pere, en premsa, ràdio, fas conferències. Quan i com desconnectes el teu cervell?
No, la veritat és que l'única que desconnecta una mica si faig algo de deport. Però realment me costa una mica de desconnectar, eh? O sigui, no ho dic com a algo positiu, eh? Però me fico a llegir a vegades, no sé si us passa a vosaltres, que igual és per les redes socials o pel que sigui, però ens costa més. Jo abans era capaç de llegir molt més temps seguit.
Totalment.
Ara m'agafo un llibre i me desconcentro més fàcil. No...
I per cert, Pere, parlant de llibres, hi haurà un quart llibre de Pere Estupinyà?
Sí, segur. A mi el que més m'agrada és escriure.
I ens pots...
Més que la tele i tal.
Ens pots avançar alguna cosa, Pere?
Ostres, que tinc dos sobre la taula i no sé... Mira, tinc tres idees sobre la taula. Un és més periodístic, un més de salut i l'altre és tornat... Saps que vaig escriure un llibre sobre sexualitat, de ciència sexualitat. Sí. Tornar una mica al tema del sexe, que hi ha unes quantes coses que em vaig quedar en ganes d'explicar i estic veient quines... No, estan tots plantejats, però encara he de decidir quin i ficar-me.
I ja ho llegirem, clar, molt bé. Doncs,
espero.
Home, per suposat, Pere, moltíssimes gràcies de debò per haver estat aquí al matí a Ràdio Hostel. Comunicador científic, escriptor i speaker també, Pere Estupinyà. Gràcies i que tinguis molt bon dia. Bon dijous.
A vosaltres, bon dia. T'apunta al cero quien quiera ser cazador.